Sant Cugat a fons, el magazín.
All I can ever be to you is the darnest that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night.
Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí, les mil i una fantasies més eròtiques i salvatges de la història de Roser Mills ja és a la venda. Un llibre que descobreix les fantasies i els gustos sexuals de personatges com Alfons Arús, Víctor Amela, Lluís Companys, Salvador Dalí, Joan Mercé, Pablo Picasso, Berto Romero, Josep Pla, Lluís Razonero, Pau Riba, Mercè Rodoreda, entre molts altres, Albert.
Entre molts, molts altres. Amb aquest llibre, el lector podrà fer un recorregut ben amè pels pensaments i els actes de tota mena de personatges, des de la Grècia clàssica fins a l'actualitat. I per saber-ne més coses, qui millor que la seva autora, la Roser Mills, que la tenim amb nosaltres. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda, Roser.
Ben trobada.
Comencem amb una reflexió, perquè després de llegir el llibre pensem, què faríem sense fantasies eròtiques? El llibre assegures que el principal pecat al llit és avorrir.
Clar, avorrir i avorrir-se, perquè a vegades hi fa molt la fantasia que un té al cap, no és responsabilitat de l'altre. I jo penso que les fantasies les té tothom, per molt que hi hagi gent que ho nega, i com es pot veure, les tenen fins i tot gent que es pensaria que no n'han de tenir, com religiosos. Hi ha uns quants casos notables.
Per tant, les fantasies són molt íntimes. I el que costa a vegades és compartir-les amb la parella?
Clar, el que costa és compartir-les. Llavors hi ha dues opcions. Una, ser molt sincer i dir-ho tot, però també pots trobar que hi hagi fantasies que no facin gràcia a la parella. A veure, si tu a la parella li dius, per exemple, tens una nòvia rossa, baixeta, i li dius que t'agrada una brasilenya, no li farà gràcia.
Home, a més del que seria conegut com a fantasies, com a imaginacions, també tenim, fa un recorregut per costums sexuals, per dir-ho d'alguna manera, per alguns de ben desconeguts de personatges històrics. N'hi ha algun que t'hagi sorprès especialment, algun que t'hagi marcat?
N'hi ha molts que jo penso que cauen més simpàtics quan sabem aquesta part de la seva vida. Per exemple, el Shakespeare, en una representació de teatre, va sentir abans de començar que un dels seus actors principals, un molt presumit, quedava amb una noia que era una de les amants de l'època, d'actors, i que quedaven amb una contrasenya i una hora i un lloc, i ell va decidir fer-li el salt i anar abans que l'actor a veure en aquesta senyoreta. I quan l'actor va arribar, es va trobar que ja hi era, que havia arribat ell abans.
Vaja, li va passar per davant.
Això no ho sabíem de Shakespeare, vull dir, el Shakespeare ens l'imaginem d'una altra manera. Llavors, quan coneixes aquestes aventuretes, el fas més humà.
No sé si coincidia amb tu, Albert. Tu tenies apuntat, em sembla, havies dit,
no, comencem...
Gaudí i Edison.
Sí, jo tenia Gaudí i Edison. El primer m'ha fet molta gràcies d'Antoni Gaudí. Sabem que era un home de costums molt religioses, pràcticament era purità, per, segons s'especula, per la negativa que va rebre quan era molt jove. Però m'ha fet gràcia una anècdota que explicava, que reculls el llibre, explicada per Anna Maria Ferrín a Gaudí de Piedra i Fuego.
Que la és gran que... experta en Gaudí.
Exacte, sí, sí. Que diu, la dona de servei de la Sagrada Família rentava la vaixella on ella i el seu marit havien dinat en un racó habilitat de l'edifici. Gaudí de tant en tant passava per saludar, i en una ocasió la dona, en veure l'arquitecte, es va aixugar les mans, però clar, va deixar els braços al descobert. I Gaudí va dir, secament, va dir, faci el favor de cobrir-se.
Sí, haga el favor de vestir-se.
Seria una mica el contrari de tot el que hem anat llegint a la resta del llibre. Eh?
I aquí és on també veus, amb aquest exemple, que les persones que tenen una vida més reprimida o que volen amagar més les seves pulsions i les seves fantasies són precisament els que pensen pitjor, perquè aquesta dona només tenia els braços descoberts, no estava despullada.
De fet, tenim, fent un recorregut en general per aquestes fantasies, en tenim de tota mena. Tenim algunes de més romàntiques, innocents, d'altres una miqueta més bèsties, per això volíem recollir primer la de Thomas Alva Edison, que és molt curiós, que com li va demanar a una seva dona per casar-se, li va demanar en morse. Van acostumar-se a comunicar-se amb morse perquè ningú s'adonés del que s'estaven dient.
Quan festejaven, clar, era un inventor esbojarradet, i llavors ja li va aquesta història. Però si ho penseu una mica, és que el tema del morse, ella el feia donant copets sobre la cuixa d'ella. Al teatre, quan estaven de visita, festejant, clar, té la seva gràcia. Vull dir, per una part és molt científic comunicar-se amb Morse, però per l'altra...
Aprofites per tocar cuixa.
Sí.
Sí, parlant clar, era una miqueta el que deia també aquesta anècdota. Sí. De totes maneres, el que dèiem, ja, aquest és un exemple innocent, però n'hi ha de força més radicals, per dir-ho d'alguna manera. Recordem una filla de l'emperador August que pràcticament anava pels carrers agafant el primer que passava.
Sí, sí.
Que, sí, sí. De fet, se la va conèixer com l'alegre de Roma, per tant...
Sí, era bastant alegre. Com...
Sí, no, es dedicava a profanar parts sagrades pràcticament de Roma. O sigui que hi ha una miqueta de tot. Tenim des de Sòcrates, com dèiem abans, a Plató, fins a gent actual com
jo la idea que m'he quedat de tots els clàssics grecs i romans és que eren bastant més liberals que nosaltres, i el que passa és que hi ha casos extrems que sí que eren comentats amb una mica de ostres, aquesta, perquè aquesta crec que eren uns 80.000 amants els que se li calculaven i que l'anava liant de pujar-se despullada a una estàtua o proposar-li a gent que en principi era més poderosa. Era un escàndol de noia. No sé en qui la podrien comparar actualment. Igual la Núria Bermúdez, un personatge així.
No sé si 80.000 amants hi arriba. Eh? De totes maneres, potser amb el tema, amb els anys, la llegenda va creixent, no?
Clar, clar. És, jo m'imagino que és la fantasia dels seus coetanis, que un li diu a l'altre, més en aquella època, que no quedava gairebé res per escrit, un li diu a l'altre, han estat 20, han estat 30, i acaben sent 80.000.
Mm-hmm. Roser, què t'ha portat a fer ara aquest llibre?
M'he divertit moltíssim i era un tema que jo ja recordeu quan vàrem estar parlant de Morbo, el poemari, que una mica l'objectiu era dir les coses pel seu nom i divertir-nos i veure-li la gràcia. I clar, agafant tots aquests exemples cèlebres és una manera també de donar més arguments per aquesta teoria meva, que jo continuaré defensant, que la gent seria molt més feliç si deixés anar les seves alegries, pulsions
i fantasies
de la manera saludable, que és expressar-les parlant, i a més si es poden realitzar i hi ha comú acord amb les persones que té a mà, fantàstic. Al principi del llibre poso una noteta que sempre s'entén que totes aquestes fantasies, per estranyes que puguin semblar, es dona per suposat que es fan de comú acord en la parella, amb el consentiment, sense fer mal a ningú i per divertir-se. Llavors, si a la Madonna li agrada, o al Quentin Tarantino els agrada xuclar peus, doncs que ho facin, perquè no fan mal a ningú. Una altra cosa seria que vinguessin i t'agafessin el peu i t'obliguessin. Llavors ja diríem, a veure, Madonna, para una mica. Però... les fantasies no tenen res de dolent, i com diu el Buñuel, que també el cito, la imaginació mai no delinqués, que és la cosa saludable. En lloc de sentir-nos culpables i amb aquesta cosa judeocristiana d'haver d'amagar aquestes històries, traiem-les a la llum.
La qüestió és demanar permís, o si més no suggerir el que t'agradaria i a veure qui ho comparteix.
Clar, perquè a vegades més que demanar permís es tracta de sorprendre... Sabem per les pel·lícules, no sé, ara penso, per exemple, 9 setmanes i media, segur que si el Mickey Rourke li diu a la Kim Basinger que li deixarà la cuina feta un fàstic, ella li diu que no. El que passa és que ell passa l'acció i ho va fent de mica en mica. Doncs les fantasies s'han de fer així. Tampoc no li pots dir a la teva parella d'una manera massa directa...
No es pot dir tot de cop.
T'arrambaré contra la paret a un portal, no. Li pots anar explicant de mica en mica sobre la marxa.
Més val susurrar-ho, doncs, a l'orella.
Clar, clar. Moltes d'aquestes és per dir-les a l'orella i jo fins i tot penso que això és molt divertit per una parella, llegir-se fantasies una a l'altra per anar escalfant motors.
Roser, deies que continuaràs defensant. Continuaràs, per tant, escrivint o ja estàs treballant en un altre llibre en aquesta relació, en aquest camí?
Sí. A mi tot el tema de que les dones siguem més sinceres a nosaltres mateixes, que és el punt 1, perquè en aquest llibre hi ha moltes dones que tenen fantasies que poden ser considerades només masculines. Jo el que vull demostrar és que les dones fem el mateix que els homes en el nostre capet, però tenim una educació que ens fa amagar-ho més. Llavors, aquesta és una cosa que ens perjudica. Ens perjudiquem unes a les altres criticant-nos de mira aquesta que ha dit o mira aquesta com va, i ens perjudiquem íntimament d'amagar-nos el que en realitat sentim i volem. I llavors a mi això és un tema d'investigació que m'agrada molt perquè penso que ajuda a sentir-se bé.
Parlant d'investigació, precisament, llegint el llibre, em preguntava si... Suposo que el fet d'investigar sobre personatges històrics, al cap i a la fi, tampoc es poden queixar, però la gent, els personatges actuals, han tingut, algú ha tingut reticències a explicar-te el que...
Clar, jo he estat parlant amb ells i dient-los a molts d'ells quina és la teva fantasia preferida o la que tu penses que més et defineix. I m'he trobat en casos molt simpàtics, molt divertits, hi ha hagut la timidesa normal, inicial, doncs el David Castillo, la Núria Ribó, s'han quedat en que els agrada que els expliquin històries, no s'han mullat gaire, però tinc un cas molt bo, molt divertit, que és el Pau Riba. El Pau Riba, que és el més modern que hi ha actualment en el món musical i artístic, em va dir una fantasia que el situava a ell a la banyera, amb aigua calenteta i una mosca que es posava en el seu penis. I llavors jo li vaig preguntar, però això és una fantasia o ho has fet de veritat? I em va respondre, deixeu en què és una fantasia.
Pau Riba és un personatge.
A mi m'agrada molt perquè és una mostra de... Ell va ser hippie en el seu moment, va remuntar tota la revolució cultural, musical, sexual... I en aquests moments es demostra que hem anat enrere i ell continua sent molt més modern que molta gent jove d'ara. Llavors jo crec que hem de continuar prenent exemple molts anys del Pau Riba i tenir la ment oberta. I amb aquest tema de les fantasies ha demostrat que mira que és una fantasia i que no passa res.
Així ell és el que més s'ha obert i més s'ha expressat.
Bé, és un exemple molt simpàtic. Després hi ha, per exemple, l'Alfonso Arús, d'Arucitis,
sí,
que sense cap problema també m'ha explicat una fantasia, una molt maca, molt interessant, que un trio. Jo ja recomano que la gent ho llegeixi, jo tampoc no ho explicaré en tot, però el que més em va agradar és que quan li vaig fer la consulta de la fantasia em va fer una reflexió molt intel·ligent, que em deia, però Roser, què és fantasia i què és una cosa que pots considerar fantasia o què és el que... es pot fer i per tant no seria fantasia. El que és accessible ja no entra dintre la fantasia. Llavors aquí vàrem tenir un petit debat molt maco, que és el que per mi pot ser una cosa superfàcil, per un altre potser és una fantasia. Doncs per mi potser anar nu a la platja, per posar un exemple ben senzill, no és fantasia, és una cosa normal quan vaig a una platja nudista i quan a mi em ve de gust.
Ja és una realitat.
I en canvi hi ha persones que potser no ho han fet mai en la seva vida i només pensar això els pot excitar moltíssim i bé, i de fet hi ha tots aquests que van a les platges nudistes a mirar. Està clar que és perquè ells no fan nudisme.
Llegint el llibre, Roser, tenim clar que no pretén ser un manual, però si algú s'ho volgués agafar com un manual... Tu li aconsellaries?
És un manual per despertar la ment, per obrir-la, per conèixer altres punts de vista i altres... I també per conèixer, clar, amb tots aquests exemples també veus com li va anar a aquella persona. Tu pots trobar una persona que tenia alguna fantasia que va reprimir i que li va acabar sortint a les males, doncs serien els casos de... els que han viscut en èpoques com l'època victoriana molt repressives... que ja veien, anaven calents tot el dia, per dir-ho clar. Vull dir, la reina Victòria va demanar que tapessin les taules, les potes de les taules, amb unes teles, perquè considerava que podien recordar als homes de la cort les cames femenines. Això ja, vull dir, aquí, piensa el ladrón que todos son de su condición, la que tenia una ment totalment esbojarrada era la reina Victòria.
Segurament han canviat els temps bastant, Albert, o no?
No, no ho sé, no estic del tot segur. En tot cas, mirant les... Veiem que el llibre inclou signatures com ara Eudald Carbonell, Susana Griso o Antoni Bolinches. Fins a quin punt han col·laborat en aquest llibre?
Han estat molt generosos perquè el que m'han fet és animar-me molt i reflectir-ho amb el seu pròleg. Cada un són mini-pròlegs, però són com donar la benvinguda en aquest llibre. La Susana Griso, per exemple, em va resultar molt simpàtica, que em va animar molt a treure aquest llibre, dient-me que ella és una grandíssima defensora de les fantasies eròtiques i demanant que els lectors no es quedin només en... tafanejar i aprendre història, que també, també s'aprèn història amb aquest llibre, sinó que n'apliquin alguna tant en tant perquè estaran més contents. L'Eudald Carbonell el que fa és donar-li un tarannà evolutiu de que nosaltres venim d'aquesta imaginació que tenim i que les fantasies són fantàstiques perquè han creat la manera de ser de l'ésser humà i la intel·ligència, i l'Antoni Bolinches el que fa és recordar el tema aquest de que avorrir-se és una tonteria i ho aplica cada dia a la seva consulta.
Doncs crec, Albert, que hem parlat clar amb Roser Mills, l'autora de les mil i una fantasies més eròtiques i salvatges de la història, llibre que, per cert, avui el tenim sobre la taula en català, al nostre bàndol, tots el portes en castellà.
El de català és Cossetània i el de castellà és Lectio, que és l'edició en castellà doncs, per tota Espanya, perquè clar, això jo crec que interessa a tot arreu.
És universal.
És universal, sí, sí.
No t'has llançat a l'anglès perquè...
No, de moment no, mira, igual s'animen i també surt en
anglès. I
també
es fa la traducció.
Sí, sí.
Doncs, Roser Mills, escriptora i periodista, moltes gràcies per venir avui al programa i que sigui un èxit de vendes aquest llibre.
Gràcies, un plaer i m'ha agradat molt venir aquí a la ràdio.
Fins una propera.
Vagi bé.
Comparteix les teves inquietuds. Si vols que parlem de salut, de feina, de consum, de seguretat, de medi ambient, d'oci, proposa'ns un tema. Tu pots ser el guionista del Sant Cugat a fons. Explica'ns-ho a fons@cugat.cat.